Especial Un any de pandèmia, un programa dels serveis informatius de Ràdio Sabadell.
La situació epidemiològica arreu de Catalunya estarà estabilitzada i per això a partir de dilluns hi haurà canvis notables en les restriccions. El confinament comarcal desapareix, per bé que la mobilitat només està permesa dins de la bombolla de convivència. Els comerços no essencials i de menys de 800 metres quadrats poden reobrir i, entre d'altres, es recuperen les competicions federades de totes les categories. Analitzem la situació global, en especial la de Sabadell, conversant amb l'Anna Aran, que és gerent de la Regió Metropolitana Nord del Servei Català de la Salut. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Un dels canvis més esperats a la desescalada ha estat aquesta desaparició del confinament comarcal, per bé que amb aquesta mobilitat només permesa en grups bombolla, en grups de convivència. Per què ha costat tant moure aquest confinament comarcal? Per què és tan important el fet de que els ciutadans no ens puguem moure lliurement per la contenció de la pandèmia?
Bé, la situació epidemiològica que tots estem veient que està millorant i les dades epidemiològiques en què les tres últimes setmanes veiem que estan millorant de forma paulatina ens estan ajudant a que puguem anar disminuint aquestes restriccions, tot i que tenim una situació d'ocupació en els hospitals, sobretot en els llits de crítics, que ens feia ser prudents en aquesta obertura de les restriccions. La mobilitat és un dels factors que, i la interacció social són un dels factors que fan que la transmissió del virus incrementi i, per tant, hem de ser molt prudents en aquesta reobertura.
Una altra de les qüestions que també es podrà fer serà doncs, obrir aquests comerços els caps de setmana, els comerços no essencials. Era una de les demandes que hi havia damunt la taula. Sovint s'ha lamentat des de diferents sectors que no s'han explicat prou bé els motius de les restriccions, no? El per què es tancaven uns serveis i no uns altres, per què es tancaven uns sectors i no uns altres. Què els diria aquells que demanen una mica més d'explicació i sobretot dades al darrere per prendre una decisió o una altra?
Segurament aquestes decisions no ens competeixen a nosaltres, sinó que són decisions que es debateixen en l'entorn del Procicat. En els diferents sectors que estan dins del Procicat hi ha diferents motivacions i segur que les decisions que s'estan prenent el Procicat estan basades totes en dades, no només de mobilitat, sinó de riscos que pot haver-hi en aquestes reobertures. Sí que a mi m'agradaria dir que la nostra posició dins de salut és la prudència. La prudència no només en l'assumpció de les mesures de protecció que tots ja sabem, que són la mascareta, la higiene de mans i aquesta disminució de la interacció social, sobretot quan ens traiem la mascareta, sobretot en els llocs en els que mengem o en els que estem veient, i sobretot la distància física. Aquestes decisions suposo que en el lloc en el que es prenen van determinades per diferents factors i nosaltres dins de salut l'únic que fem és aconsellar aquesta prudència.
Parlem d'una de les maneres d'accentuar el pla de desescalada. Al final és la campanya de vacunació, és a dir, que les vacunacions s'estenguin. En quin procés es troba ara mateix aquestes campanyes de vacunació?
Bé, jo crec que des del 27 de desembre l'aparició de les vacunes ha estat una gran oportunitat per veure el final del túnel. Ha estat un any molt complicat, amb grans esforços de la ciutadania i dels professionals sanitaris i de tots els sectors, i crec que aquesta oportunitat de començar a vacunar amb les diferents vacunes que estan apareixent més darrere més ens està donant una gran oportunitat per veure aquest fi. El que és important és que sapiguem que l'abastiment de les vacunes en les diferents vacunes que tenim ve donat per la comunitat europea i des del Ministeri de Sanitat ens estan passant les vacunes que venen a Catalunya i això fa que les estratègies de vacunació siguin més lentes del que nosaltres voldríem perquè tenim preparat el sistema per poder vacunar a la població. Per tant, tenim preparat per quan arribin més dosis de vacunes poder arribar a tota la ciutadania.
Clar, és una de les qüestions que els ciutadans els preocupa, no? Quan em tocarà a mi, no? Poder-me vacunar. El calendari s'està podent seguir d'alguna manera o van tant setmana a setmana que els costa molt poder dir la població de més de 65 anys es podrà vacunar a partir del 15 d'abril, que és segurament el que tothom voldria sentir, he dit 15 d'abril a l'atzar, però què és el que marca que no puguin estar donant un calendari real?
Bé, fixem-nos que el 27 de desembre teníem una sola vacuna, que era la vacuna de Pfizer. Al febrer va arribar una altra vacuna, que era la vacuna de Moderna. Després ens va arribar la vacuna d'AstraZeneca i ara ahir vau veure que ja es va aprovar a la Comunitat Europea ja la vacuna de Janssen. Però hi ha diferents factors que ens estan condicionant tota aquesta vacunació. Són factors que van limitats a la tipologia de la vacuna. Per tant, hi ha un factor que depèn de quines vacunes han d'estar en unes condicions de congelació i, per tant, la seva mobilització és molt complexa. Per exemple, la vacuna Moderna només la podem administrar en els hospitals perquè una vegada descongelada no es pot mobilitzar. Per tant, són limitacions de les condicions de la vacuna. Hi ha una altra limitació de la condició de la vacuna que és que van en vials. Tots pensem només en potser amb la vacunació de la grip, que és una xeringa ja precarregada. En canvi, les vacunes que ens estan arribant en vials que poden ser de 10 o poden ser de 6. Per tant, aquesta administració va lligada que tinguem totes les persones lligades a les dosis que porta la vacuna, perquè una vegada reconstituïda la vacuna, aquesta vacuna s'ha de punxar per no perdre dosis. Per tant, tenim una altra dificultat en això. I una altra és l'edat, no? Tenim, per exemple, amb la vacuna de Pfizer, que sí que es pot administrar a persones de més de 16 anys i de totes les restes d'edats, i la vacuna de Moderna més de 18 anys, però la vacuna d'AstraZeneca, com bé sabeu i heu vist que estem reclamant que es pugui incrementar l'edat de vacunació, està limitada a persones de 18 a 55 anys. Aquesta és una altra limitació per a poder fer l'estratègia de vacunació i, a més, hi ha una altra que és l'abastiment de les vacunes. No sempre hem tingut el número de vacunes que se'ns havia dit que tindríem. Per tant, hem tingut de Moderna entrades i sortides d'aquesta vacuna o de Pfizer una disminució de l'abastiment durant unes setmanes que ara s'està mantenint en el temps i d'AstraZeneca menys vacunes de les que teníem previstes que arribarien. Per tant, aquestes limitacions fan que les estratègies de vacunació hagin de solapar diferents targets de població perquè no a tothom podem posar les mateixes vacunes. Jo entenc que la ciutadania vegi que estem solapant diferents targets d'edat i diferents estratègies, però tenim la confiança que a partir de l'abril arribi un estocatge més gran de vacunació i, per tant, ja puguem obrir aquesta vacunació més cap a la ciutadania que no és de risc o són professions essencials.
Quan diuen a partir de l'abril, li he sentit dir ara a vostè i ho he sentit dir a diferents sectors, per què a partir de l'abril? Què ha de passar a partir de l'abril que ha de significar poder desencallar aquesta arribada de vacunes?
Teníem una previsió d'arribada de vacunes fins a finals de març. La previsió que tenim a partir de l'abril és que incrementarà aquest abastiment de vacunes i, per tant, nosaltres ens estem preparant perquè si incrementa aquest abastiment de vacunes ja puguem ampliar a la tercera fase de vacunació, que serien els menors de 80 anys i després tota la part de la ciutadania de menor de 60 anys.
En aquest sentit, sobre aquesta qüestió, sobre les vacunes, em deia abans, estem preparats per poder administrar totes les vacunes a tothom. Això vol dir que hi ha prous professionals en aquests moments a l'atenció primària de Catalunya per poder, i en concret de l'àrea de Sabadell, per poder fer la vacunació de tota la població?
Sí, no només utilitzarem professionals de l'atenció primària. La vacunació, nosaltres ja tenim molta experiència en la vacunació de la grip, que en pocs mesos posem moltes dosis de vacunes, però tot el sistema sanitari s'abocarà per a poder donar suport a aquesta vacunació. Creiem que és prioritari poder immunitzar la població i, per tant, tots els professionals que formen part del sistema sanitari estaran a disposició per a aquesta, vacunació. A més, tenim una part de censos de professionals, tant de metges com d'infermeria, que s'han fet voluntaris per poder participar en aquesta vacunació, i a més hi ha una part dels estudiants d'infermeria, de medicina i d'odontologia que també poden donar suport a aquesta vacunació. Per tant, estem preparats. El problema no és el que puguem administrar les vacunes, la dificultat, si és, serà per l'abastiment de les vacunes que arribin.
Tampoc pels espais, és a dir, hi ha espais preparats per poder fer aquestes vacunacions, perquè fa unes setmanes parlàvem també amb una responsable de la Regió Metropolitana Nord que ens deia no, que una de les qüestions complicades que tenia aquesta administració era també la logística de l'espai, no? Una zona perquè la gent es pugui esperar un cop administrada la vacuna, un espai per poder administrar la vacuna, una zona per esperar mentre esperem entrar la vacuna. Els espais també estan a punt per poder fer aquesta campanya de vacunació?
Sí, estem treballant amb dos nivells. Un nivell és la proximitat, la xarxa que tenim d'equips d'atenció primària que ja durant la vacunació de la grip, com bé ho sabeu, vam buscar espais i gràcies a la col·laboració dels ajuntaments teníem centres cívics o teníem altres espais per poder fer aquesta vacunació. Per tant, això nosaltres ho estem replicant i aquests espais ja els tenim. Aquesta part no ens preocupa gens. Sí, la logística, com deies, és complexa, perquè després de la vacunació s'ha d'esperar 15 minuts perquè no hi hagi cap reacció adversa. Això fa que el ritme de producció i, per tant, el ritme de vacunació es pugui alentir una mica per poder fer aquest seguiment de les persones que s'han vacunat. Però en aquesta part nosaltres estem tranquils. Amb la màxima col·laboració que hem tingut durant tota la pandèmia de totes les administracions locals i de tots els departaments i de tot el suport que hem tingut, crec que no en tindrem cap de problema per a aquests espais. I a més estem buscant espais a tota Catalunya que siguin espais més massius en els que es pugui posar un gran volum de vacunes en un sol dia. I en la nostra regió estem preparant ja un espai per poder-ho fer.
Un espai que és la pista coberta d'atletisme, aquest Hospital Temporal Vallès Salut?
Sí, sí, sí.
És aquest l'espai que s'està preparant per fer aquesta vacunació?
Sí, estem treballant-ho, estem acabant d'analitzar la situació i tenim pendent d'acabar de llimar, en funció del número de vacunes que arribin, quina és la producció que hauria de tenir la pista d'atletisme per fer aquesta vacunació més massiva a la població sana.
Uh-huh. Seria, per tant, un espai per donar ús a tota aquesta inversió també que es va haver de fer durant la pandèmia per la situació sanitària, no?, amb aquest Hospital Temporal Vallès Salut.
Sí, 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 sí. En aquell moment, quan es va decidir muntar l'Hospital Temporal Salut Vallès, era perquè la situació epidèmica i la situació d'ocupació dels hospitals del Vallès era molt alta. Anàvem creixent cada dia amb ocupació de llits en tots els hospitals, estàvem ocupant espais que abans no eren espais assistencials i necessitàvem tenir una garantia per si es desbordava la situació.
Una de les... Disculpi, perdó, cavi.
La gran avantatge que vam tenir és que el confinament va fer parar que els casos creixessin i, per tant, no vam tenir la necessitat d'ocupar-la.
Li anava a preguntar que una de les coses que s'ha explicat i que ha fet aquesta pandèmia és demostrar, no, la situació en la que estava la sanitat pública arreu de Catalunya. En el cas de la zona de Sabadell, s'ha explicat, i del Vallès s'ha explicat per activa i per passiva, que la situació era complicada i que, per tant, així s'ha notat amb la pandèmia. Quina ha estat la situació real, ara que es pot fer anàlisi en perspectiva de tot aquest any, i fins a quin punt ha estat molt en... realment molt, molt tensionada l'atenció hospitalària a una comarca com la del Vallès i especialment a la zona de Sabadell?
Sí, jo crec que hem evidenciat algunes mancances que tenia el sistema i sobretot en la zona del Vallès Occidental Est, amb un hospital molt important com és l'Hospital Taulí. Vam visualitzar que hi havia aquestes mancances i això ha fet que prenguéssim decisions ja més de futur. Jo crec que tenim coneixement, no?, de que ja es va aprovar la construcció d'un mòdul Covid, que nosaltres en diem, amb una inversió de 40 milions d'euros per aquests 3 anys propers, i aquest edifici nou, la nostra idea és que estigui construït a finals d'aquest any, a finals del 2021, i per tant dotar d'aquestes necessitats que ja teníem evidenciades, que teníem en la zona del Vallès Occidental Est, per poder donar resposta a la ciutadania d'aquesta comarca.
Per tant, se'ns havia dit que podria estar llest a l'octubre, veig que m'ho retarda una mica, o no em diu octubre per allò de la situació de les eleccions, que entenc que en l'àmbit de l'administració pública també ho complica tot?
No. Nosaltres ara estem pendents ja de la licitació, parlo del tercer trimestre perquè serà quan s'acabi l'edifici, s'ha d'equipar, i parlo del tercer i quart trimestre. O sigui, que a finals d'any, l'últim trimestre segur que estarà operatiu.
A banda de l'atenció que va patir el taulí, també s'ha parlat molt de la situació de l'atenció primària, que especialment doncs, ha patit també molt l'efecte d'aquesta pandèmia, òbviament, com aquest canal on va primer el ciutadà. En l'àmbit de l'atenció primària, a Sabadell hi ha algunes inversions que estiguin en aquests moments damunt la taula?
Sí, l'atenció primària ha estat una... Normalment visualitzem més l'activitat hospitalària. L'atenció primària ha fet una tasca clau en la contenció de la pandèmia. Fixem-nos que des de l'atenció primària estàvem detectant els casos. Totes les proves dels casos simptomàtics s'han fet des de l'atenció primària, tant amb PCRs com amb TARS, i a més el seguiment d'aquests casos simptomàtics lleus que no calia que ingressessin. Per tant, l'atenció primària ha tingut un paper molt clau en aquesta contenció de la transmissió i, a més, en tot el suport del que s'ha estat fent en les escoles, que ha estat d'un gran èxit per el manteniment de l'obertura de les escoles en el nostre país. I jo crec que heu vist que en altres països les escoles han estat tancades. Per tant, això és un gran èxit de col·laboració entre departaments i, a més, d'un gran paper entre salut pública, vigilància epidemiològica i l'atenció primària. Per tant, l'atenció primària sí que ha incrementat molt les seves funcions i, a més, ha hagut d'anar atenent les patologies no Covid. Això ha estressat el sistema i l'any passat ja, el 2020, ja es va assignar recursos per l'atenció primària. A la zona de Sabadell hi ha hagut una inversió per al 20 i el 21 de 2,1 milions d'euros per a contractar 92 professionals ara el 2020 per a donar suport a tot aquest increment de tasques que tenia l'atenció primària.
Una de les qüestions que està pendent i que és de debat i que se'n parla sovint als plens municipals és aquesta reobertura del consultori de Poblenou. Què ha passat en aquest cas? Perquè el que se'ns va explicar és que hi havia hagut un acord entre l'Ajuntament i Salut per reobrir-lo a principis d'any i finalment aquesta reobertura no es va produir. En aquell moment l'explicació que es donava des del CatSalut era que la situació epidemiològica no ho permetia, però què és el que ha passat en tot aquest tancament d'aquest consultori de Poblenou?
Bé, la situació epidemiològica va fer que haguéssim de reordenar, sobretot en la primera onada, a reordenar recursos per donar atenció a la ciutadania i, per tant, vam haver de fer esforços per concentrar professionals. Sí que m'agradaria dir que, sobretot en la primera onada, els professionals que estaven en primera línia van estar contagiats per la Covid i, a més, van haver d'estar quarantenats. Si us poso xifres, dins de la Metro Nord vam tenir en el punt màxim 1.700 persones, 1.700 professionals de baixa per Covid. Aquesta és una xifra molt important que, per donar cobertura a l'atenció a la ciutadania, ens va obligar a reordenar-nos. Ara us puc dir que tenim unes 300 persones que estan en aquesta situació. Per tant, l'efecte tant de la vacunació com la disminució de les dades epidemiològiques ens està ajudant també a aquestes reobertures que estem fent. Aquesta reordenació va fer que en els consultoris locals en els que només hi havia un equip, parlo de metge o d'infermera, tingués dificultats a dos nivells. Una, per l'estructura dels consultoris locals. Havíem de mantenir, sobretot en la primera onada, havíem de mantenir els circuits de seguretat. No coneixíem bé el virus i, per tant, els circuits de seguretat eren molt importants per evitar els contagis. no tots els consultoris locals complien aquests circuits de seguretat. I després l'altra és que en un mateix consultori la persona que està visitant a una persona que no té símptomes que siguin tributaris de Covid no pot anar a canviar-se l'EPI tota l'estona per anar visitant una persona Covid o no Covid. Això dificultava molt la forma de treballar. Nosaltres sí que estem, vam anar a mirar-ho amb l'Ajuntament, vam mirar quins eren els circuits, si podíem garantir la part de seguretat. Jo crec que la visita, nosaltres no hi vam anar, però hi va anar el proveïdor. La visita jo crec que va anar bé i ara ens estem ja replantejant quina és la cartera de serveis que es podria obrir en el consultori del Poble Nou, tenint en compte que la situació Covid encara existeix i, per tant, encara estem en situació de pandèmia i haurem de valorar quines són les coses que es podran fer dins del consultori i quines no.
Amb metge o sense metge, que és un altre dels debats?
Ho estem valorant.
També la data d'obertura entenc que tampoc me la pot donar.
No. Estem valorant en funció de com vagin les dades epidemiològiques i com anem resolent aquesta situació. Jo crec que veient com va tot, la situació millorarà i, per tant, estem acabant de tancar com s'obrirà aquest consultori.
Doncs moltes gràcies per haver-nos atès avui en aquest programa especial a Anna Aran, gerent de la Regió Metropolitana Nord del Servei Català de la Salut. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia.